11 minuts que passen de les 12 del migdia. Benestar emocional és l'espai de coaching del Sant Cugat a Fons amb en Tomàs Navarro. Tomàs, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut un dia més al Sant Cugat a Fons.
Gràcies.
Quina setmana aquesta de caiguda d'un gran ídol com és en Lance Armstrong. Déu-n'hi-do. Que ens ha deixat una entrevista amb la Oprah Winfrey i jo he volgut recuperar un dels moments claus d'aquesta entrevista.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
Yes or no? Was one of those banned substances EPO?
Yes.
Did you ever blood dope?
És al principi de l'entrevista on Armstrong fa la confessió directament. La Oprah li pregunta si ha pres substàncies, si ha fet transfusions de sang, si ha sigut capaç de... I ell diu que sí, directament. Sí. I quan li pregunta, per mi és el més greu, si es veu capaç d'haver guanyat 7 tours de França sense això, ell diu que no. Clar, Armstrong és un dels ídols de l'esport de finals dels 90, als anys 2000, més grans que hi ha hagut. Un home que, a part d'això, amb la seva fundació contra el càncer, era tot un símbol. I ara, amb aquesta confessió, més que amb l'acusació del món del ciclisme cap a ell, això és el més greu que podia passar. Ja és clar que això ha passat.
Sí.
Doncs es desfà una mentida tota la seva vida.
Sí, sí.
Clar, llavors això ens porta a pensar com es pot viure tant de temps en una mentida.
Ui, mira, podríem sortir al carrer i començar a preguntar.
Caram.
I trobaríem molta gent que viu amb una mentida, eh? De fet, diria que hi ha com dos tipus de mentides, no? Una mentida no piatosa, no? Però que un se sent justificat per fer-la, perquè no genera angoixa en algú, no? O són coses menors. I jo he sentit de vegades a parelles en la consulta, no? De dir, mira, jo aquestes coses prefereixo que no me les expliquis.
Caram.
Vull dir, un, hi ha gent que vol viure enganyada i l'altre pot fer-ho evident o no. I l'altre pues, diu, escolta, m'ho ha demanat o no m'ho hagi demanat, això és millor que no li digui. Que en definitiva està malament, perquè estàs prenent decisions per una altra persona. I un altre tipus de mentida, que és la de per tenir un benefici propi.
Exacte.
Sigui tranquil·litat, sigui diners, sigui estalvi, sigui algun servei, per tenir un benefici. En qualsevol cas, la mentida ha de cobrir unes condicions, per saber que és mentida, no? Perquè, clar, tu quan vas al teatre t'estan enganyant, perquè no està passant el que està passant allà.
Clar.
Però allò no és una mentida perquè tu saps que vas a veure una funció. Per tant, una condició irrenunciable de la mentida és que jo no he demanat autorització perquè menteixis. M'explico?
Exacte.
Aleshores, això és mentir.
Ostres.
Sí?
Clar.
Aleshores, jo perquè decideixo enganyar una altra persona que la persona no m'ha demanat autorització... És un acte de manca de respecte, la major part de vegades, i bueno, has de conviure amb ella, no? Com el cas de les Armstrong. Què passa quan fas una mentida? Normalment es donen tres emocions bàsiques que les estudiem, però poder identificar quan algú menteix, eh? Que és vergonya, culpa o satisfacció.
Clar, en el cas d'Armstrong, al final, ha quedat en vergonya i culpa.
Sí, però... Sí. La cosa que quan tu estàs mentint, no? Tu diuen, imagina't que, no sé, la teva parella te pregunta si ha sortit el cap de setmana i tu has sortit i li dius que no.
Clar.
En el moment que dic que no, només pots sentir aquestes tres emocions.
Però una d'elles o...?
Una d'elles.
Una d'elles.
O culpa, o vergonya...
O satisfacció.
O satisfacció, perquè dius, l'he colat i no s'ha enterat i no l'ha pillat.
Aquesta és la més dura.
Exacte. Ara bé, en el cas de l'Armstrong hauríem de veure si... Ell es considera que mentia o no, perquè el seu món de referència, que era el ciclisme, això era el més normal del món.
Clar.
Per tant, no estava fent res anormal.
De fet, ell diu a l'entrevista que li fa la Oprah Winfrey que ell no sentia que fes una cosa malament quan ho feia. Ara, a la llarga, en perspectiva, diu que quan ho mira, diu, ostres, doncs sí que ho he fet malament, he decebut a moltíssima gent, però en aquell moment, quan ho feia, ell semblava la cosa més normal del món i era tan normal, com deia l'entrevista, com inflar una roda d'un pneumàtic.
Clar. Aleshores, aquesta microperspectiva és la seva realitat, és el que passa. Per tant, està centrat aquí, no en el més enllà. No? Aleshores, està justificat. Si està justificat, no estàs mentint. Perquè què he de fer? Tothom ho fa, jo he de guanyar, doncs per guanyar ho he de fer millor i entrenar millor, saps? Vull dopar-me millor i entrenar millor, també. Però no estic fent res que no faci qualsevol dels que surten en aquest peloton, no?
Clar, això és molt visible en aquest món, en el món del ciclisme. És potser l'esport més castigat, en aquest sentit, on més es veu, però fins a quin punt el fi justifica els mitjans per guanyar?
Mira, jo crec que en cap cas, eh? Perquè o quan és un benefici per varia gent, dius, bueno, vale, però quan és un benefici per tu en detriment d'una altra, o per varia gent en detriment d'una altra, no es justifica de cap manera. Per què? Doncs perquè tu pots trobar justificació per tot, per tot. Si dius, mira, m'estan maltractant a la feina, doncs puc mentir, dic que em trobo malament, que tinc la grip i me'n vaig a esquiar amb el paqueton de neu que hi ha. Vale? Clar. Diu, estàs fent alguna cosa dolent? No, si m'estan explotant, m'estan maltractant, van, em paguen poc, no estic fent res malament.
Però és un peix que es mossega la cua, al final, això. Perquè, evidentment, pot ser que t'estiguin tractant molt malament, però el que tu fas tampoc està bé per ells. Clar.
Per descomptat. Que vull dir és que quan es menteix, no tens per què sentir angoixa.
Clar.
Saps? Perquè pot estar justificat. Aleshores, o quan fas algo que tu has de mentir sobre el que estàs fent. Sí? Normalment menteixes sobre algo que no és correcte, que no s'ha acceptat, que no s'ha acceptat en general. Armstrong, en aquell moment, era acceptat en el seu entorn.
Clar.
Ara, a 10 anys després, no? O 9 anys després, 6 anys després, ha tornat a sortir a la llum i ja no està acceptat. I ara sí que sent l'angoixa, la vergonya, la culpa o el que sigui. A part que, bueno, s'hauria de veure, eh? Perquè ara diu que vol competir en triatló, aleshores, si confessava, s'estalviava una acusació de perjuri, vull dir que també és un personatge ben assessorat i fred i calculador, eh? Vull dir que tampoc no és... No crec que dormís allò envoltat de malsons pel que havia fet, eh?
No sé, era molt conscient del que estava fent, però suposament també ha vist que l'invent se li anava, i era pitjor que tirés ell la torre que no que li tiressin, que li tombessin, en aquest cas.
Mira, no sé, això és complicat de veure, eh? Però hi han moltes estratègies per defensar-se en aquest sentit, eh? Vull dir que és tan fàcil com començar a fer una cortina de fum. I bueno, sí, vale, anem a veure tots aquests si s'han dopat o no. Ja ha generat la polèmica, ja estan els mitjans entretinguts, anem a veure la UCI, no? Si ha estat implicada o no, i segur que trobes algun fil on algú està lligat d'aquests organismes. I ja està. O sigui que si no ho ha fet, pot ser una decisió ben presa, eh? Mira, no comença una guerra, agafo això, ho liquido, sí, vergonya, tal i no sé què, i ara pues, començo a construir. O el que sigui, no ho sé, no es pot imaginar quins motius té. Però no crec que hagi estat una decisió impulsiva, ni empentada per l'angoixa...
Això està ben pensat.
Ni desesperat, ni res d'això.
Clar, i el que deia, també en aquesta entrevista, era que li feia patir que molta gent del seu equip, perquè ell era el líder del seu equip, això és indiscutible, és dels millors ciclistes, vaja, això era el que es tenia en consideració, que s'han vist mai, i evidentment el seu equip era el líder. A ell li feia patir una mica que la resta de nanos que hi havia en l'equip es fixessin a ell en aquesta conducta. Clar, suposo que sortint a la llum aquests problemes, suposo que es pot engrescar una miqueta més a la gent a seguir una altra via per fer esport i no que no sigui el dopatge.
Ja, que passa que, mira, això és... Jo he estat competit en divisió d'honor de waterpolo, eh? I que no mou milions. I he pogut tenir opció a dopar-me. Vale?
Caram.
Des de mateix, bueno, gent propera, no ho hem fet, i de fet tu miraves l'equip i veies unes torres hipermusculades, anabolitzades, i unes canyetes, no?, que eren 4 o 5, que no havien pres, seria el piste, no havien pres el piste, vale? Però fa molt poquet, parlant d'això, amb un ciclista amateur que competeix com en una segona lliga de ciclisme,
també.
Bueno, m'explicava tot el que es prenia. Era impressionant.
Però llavors ja no es busca els calés, en aquest sentit, perquè una segona divisió del ciclisme... És que, de fet, a la mateixa màxima categoria del ciclisme, els que no guanyen, no sé fins a com poden viure de l'esport en aquest sentit.
És que quan fitxes per un equip de primera, bueno, m'està explicant aquest, eh? Sempre et diuen, doncs no sé, 100.000 a l'any, i et diuen, amb medicaments o sense medicaments?
Caram.
Clar, perquè els medicaments poden ser 50.000 a l'any. Sí? I depèn del poder que si tu que tens accés a més tecnologia o menys tecnologia. Aleshores, clar, això és com una condició. Vull dir que està molt normalitzat en el món del ciclisme. Però, si vas a mirar futbol americà, doncs possiblement estigui també. Exacte. Si vas a mirar... mira, nosaltres tenim un cas molt proper d'una persona que consum hormona de creixement per un problema mèdic, físic, de dèficit d'hormona de creixement. I, bueno, té uns controls per aconseguir-la increïbles, eh? Perquè és una substància dopatge. Aquesta persona s'injecta 3 unitats, ¿vale? Un ciclista s'injecta unes 15.000.
Caram.
I una, perdó, unes 8.000. I una persona que està fent culturisme o algú d'esport d'impacte o futbol americà, com 7.000, 8.000.
Clar, és que, de fet, si no vaig errat, diria que esports com el futbol americà, la Lliga, la NBA, per exemple, el tema del dopatge no està tan controlat en aquest sentit. I llavors, aquí sí que sembla que sigui una cosa, no sé fins a quin punt, és que això no se sap, ningú s'hi fica a investigar en aquest sentit. Però clar, s'hauria de veure què passaria si, aquesta, si això estigués molt més controlat, què passaria?
Jo crec que tampoc no cal fer-se mala sang d'això, eh? I dir, mira, doncs fem dos lligues, no? La lliga doping i la lliga neta, no? Allò, com les fotos, concursos de fotos, no? Fotos retocades, fotos sense retocar. És una tecnologia, doncs que la pots aprofitar. Bueno, cadascú que decideixi si l'aprofita o no.
Però al final la que mou calés és la que està dopada, per entendre'ns, perquè és la més espectacular.
Ja.
Clar, és injust per l'esport com a concepte, és molt injust.
Sí.
És molt, molt injust. I després, quan veiem Olimpíades, algun supercampió, jo recordo ara, d'unes Olimpíades d'hivern, aquell que arriba amb l'equip espanyol, el Johan Müller, Juanito.
Sí, sí.
Clar, aquell home en un moment es va convertir en un ídol i en un 3 i no res va ser el pitjor del món, però clar, aquell home es va enxampar a la primera de canvi.
Sí, sí.
Clar, ostres, és que és molt, molt complicat. Llavors, la culpa en aquest sentit, de què seria? De l'atleta que no sap dir que no? O de qui li dona la pista, com contaves tu ara?
Mira, és un tema molt complex i molt multifactorial. Hi ha atletes amb més seny i atletes amb menys seny, atletes més actius, atletes més passius, no? Atletes més directius i atletes que van una miqueta més a remolc, igual que persones, una distribució normal.
Sí.
Clar, qui va oferir el pista ja també ja sap. Sí. Però és que fa 4 dies vaig anar la meva filla a la piscina.
Sí.
I bueno, estàvem amb un monitor i tal, a la piscina del club, eh? I l'agafa, la veu nedar, la toca així, li estira els braços, diu, té envergadura, i diu, escolta, per què no et planteges, Kennedy? Val? Això mateix, el següent pas és, escolta, i podria nedar més ràpid, i podria millorar el seu rendiment, i de vegades meus pares no ho saben, eh? Diu, pren-te aquesta pastilla.
Ostres, clar.
Però és que un esportista...
Jugar amb aquesta ignorància.
Bueno, clar, clar, i tant. Exacte. Però és que pensa que un esportista, ni que a qualsevol corredor popular d'aquí, es pot prendre, habitual, es pot prendre 2 o 3 pastilles al dia, que són per reforçar els cartílags, pel desgast, algun complement vitamínic, d'àcid fòlic o vitamina C o el que sigui, i algú per recuperar glutamina, alguna cosa d'aquestes.
Ara que ho dius, sentia per la ràdio ahir mateix un anunci d'un producte, d'un medicament per reforçar, com deies, el cartílag. I això ja està, ho tenim a la ràdio.
Sí,
o sigui,
sí, sí.
És una altra manera de dopatge, al cap i a la fi, això. Perquè és afegir una cosa externa al teu cos, al cap i a la fi.
Jo crec que és un discurs molt interessant, eh? Ostres. Purista o m'ajudes. Però, clar, jo quan entrenava em prenia complement vitamínic, em prenia pues, suplements energètics, clar, estàvem parlant de potser 8.000 calories al dia consumides, doncs, pues, clar, prenies proteïnes, prenies un seguit de coses. Això també. I no ho saps, tu penses que és... pues això com el complement vitamínic, com no sé què, no sé què, no sé què.
Clar. Llavors la cosa en aquest sentit seria saber qui té més ganes de guanyar, el mateix atleta que es pren això perquè digui, ai, que això t'ajudarà, o l'altre que li dona sabent el que és això.
Mira, jo ara de dins, des de club, des de waterpolista, et diria que et trobes atletes molt ambiciosos i no hi ha cap esportista que sigui número 1 que no tingui una ambició desmesurada, perquè si no no arribes.
Exacte.
Vale? Són moltes hores, molt patiment, vull dir, és una ambició desmesurada. No hi ha cap atleta número 1 que no tingui ambició, perquè si no no arriba aquí, hi ha molts filtres previs, però també m'he trobat amb entrenadors que tenien que tenir resultats, que els havien fitxat, estaven treballant i tenien que tenir resultats en un any, i en aquell any potser en el curt termini tu pots fer que algú exploti molt en un any i després te'l casques i ja està lesionat i no pot fer, o pots fer una cantera i que funcioni a partir de 5 o 6 o 6 anys, depèn. Però també et trobes amb això, i també et trobes amb egos pel club, no? I dir, pues jo aquest any guanyo no sé què, jo aquest any col·loco tanta gent en no sé què. És molt complicat. I també et trobes amb pares. Amb pares que dius al meu fill, fijo que fa no sé què, i que pren una decisió. Tots aquests elements estan aquí implicats, eh? I al final hi ha esportistes que diuen, esto que se lo pruebo, però hi ha esportistes que el nen això.
Ostres, tu. Massa, potser haurien d'anar una miqueta més lliures i buscar aquesta essència de l'esport una miqueta, no? De no intentar ficar la mà. En aquest sentit és complicat,
És molt complicat, perquè ja quan es mouen diners i jo tinc clients que són empreses de marca de roba esportiva, a nivell de consultoria d'empresa, i n'hi han de grans i de petits. Allò que mouen un pressupost, no ho sé, podem parlar de mig milió d'euros, que és un pressupost molt petit, per esportistes i tal. I, bueno, vull dir, aquí hi ha una, escolta, amb el meu fill, que no sé què, que tinc aquest, que m'has de donar més, que si no marxo, que si no... I això, clar, hi ha una part de patrocini que és per rendiment, que és a primes, i una part de patrocini que és per potencial de comunicació. Però, clar, jo et fitxo, però com no guanyi, si no estiguis en X curses, l'any que ve hi ha un altre que guanya, aleshores ve a fitxar el que guanya. I aquí ja se genera tot un món d'interessos que és molt, 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 molt complex.
Tomàs, avui hem parlat del dopatge en el món de l'esport, d'aquestes ajudes no massa legítimes, podríem dir. Molt interessant, he parlat avui amb tu d'això. Setmana que ve més i millor.
Més.
Moltíssimes gràcies, Tomàs.
Vinga, gràcies.
Adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.